Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no.
Sigueu benvingudes i benvinguts al 130è programa Dona d'Escacs, l'espai radiofònic on audireu del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio Sabadell, Ràdio La Vall, Ràdio Mollet i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerra i el Bac de Roda, qui us parla, Vladimir Zayats, i aquí, com sempre, tocant les tecles, el nostre tècnic Guillem Remisa. Bon dia, Guillem.
Bon dia, Vladimir.
Com es presenta la setmana?
Doncs bé. Sí? Tot correcte.
Sí, va. Llevat de les alertes meteorològiques que per sort ens respecten aquí al nord de Catalunya i esperem que duri això. Avui tenim un programa una mica curiós. En primer lloc, obrim el nostre quiosc de premsa amb un article molt interessant del nostre amic Leoncho García. Després, com sempre, quan llegeixes alguna cosa avui en dia, vas a navegar per internet perquè vols més informació sobre aquelles coses que trobes llegides en el quiosc. I finalment acabarem amb unes notícies llampec. Per tant, endavant, comencem amb el quiosc de premsa. El dijous, el dia 7 de novembre, a meravellosa jugada de Leoncho García al País, va escriure el següent. Cito una part de l'article. Hola, ¿cómo están? Han pasado 20 horas desde que me fui a la cama en Cuzco, Perú, cabreado y estupefacto tras seguir al detalle el triunfo de Donald Trump. Más de 70 millones de personas han votado por un delincuente condenado, Kamala Harris es fiscal, racista, machista y mentiroso compulsivo. Resonaba en mi cabeza un eslogan del muy brillante José Antonio Marina, con quien el pasado jueves mantuve un diálogo ante el público en Santa Cruz de Tenerife, organizado por la Fundación Caja Canarias. Necesitamos una vacuna contra la estupidez. Me parece, dijo Leoncho, muy acertado el análisis de la directora del País, Pepa Bueno, encapsulat, Trump triunfa con la desinformación. Y seguís a Leoncho. Pero ¿cuáles son las causas de esa enorme ignorancia? Creo que la principal encaja con un guante, como lo que suelo decir, desde antes de la pandemia, al comenzar mis conferencias sobre ajedrez educativo. Cada día hay más gente en el mundo que piensa menos. Por tanto, nunca ha sido más necesario que ahora fomentar un juego que enseña a pensar. De esos 70 y pico millones de estadounidenses, una buena parte sí piensan y están muy bien informados. Por ejemplo, a quienes buscan en su riqueza aumente sin pagar apenas impuestos y bajo la ley de la selva. Pero los decivos, quienes sí pensarán racionalmente, hubiesen votado por Kamala Harris o al menos se hubieran abstenido, por cierto, la abstención también ha perjudicado gravemente a la candidata, justifican su voto con argumentos contrarios a la lógica elemental y a principios morales indiscutibles. Algunas normas básicas de todo ajedrecista debe tener en cuenta son: la posición en el tablero no es la que tú deseas, sino la que es, y tienes que ser consecuente. Cuando tu rival hace una jugada, debes preguntarte por qué precisamente esa, qué amenaza, cuál es su plan u objetivo. No respondas lo primero que se te ocurra. Antes de analizar pros y contras de ese movimiento y calcular y evaluar sus consecuencias. Voy a resumir al máximo, dijo el Leoncho, por qué gran parte de los votantes de Trump no siguen estas pautas y actúan de manera irracional. Y ahora te agrupadas estas causas en cuatro clasificaciones. Primera clasificación. Desigualdad. Gran parte de los trumpistas dicen confiar en él para que arregle la situación económica. Aunque la macroeconomía en Estados Unidos va muy bien, crecimiento del 2%, a desempleo casi inexistente, es verdad que la inflación se disparó tras la pandemia. La desigualdad ha crecido y, por tanto, ese esplendor económico no llega a la clase media ni baja. A pesar de que el presidente Joe Biden ha empezado a aplicar algunos planes de ayuda social. Pero cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de la ideología de Trump y sus mariachis, digo Leoncho, especialmente el magnate Elon Musk, sabe que su programa económico aumentará la desigualdad, drásticas bajadas de impuestos que en realidad benefician a los ricos y empeoran los servicios públicos. Y aranceles brutales a los productos extranjeros que producirán un encarecimiento de la cesta de la compra, por falta de competencia. Quien sí tiene motivos para frotarse las manos es el ínclito Musk, porque de ese modo los coches eléctricos chinos no competirán con los suyos, de Tesla. Es muy curioso el que explica el Leoncho, vaig quedar alucinado por aquest article. Va per la segona classe de causes. Emigración. Se me abren las carnes al ver el gran aumento del apoyo a Trump entre los ciudadanos de origen latino, sobre todo si son de segunda o tercera generación. Varios expertos coinciden en que muchas de esas personas quieren ser tan estadounidenses y tan rápido que renieguen de su origen. No quieren hablar español o portugués y apoyan con fervor la política radical de Trump contra quienes buscan una vida mejor en Estados Unidos, como ellos mismos o sus padres o abuelos hicieron en su día. Árabe, la tercera clase. La encapsala, machismo. A juzgar por diversos testimonios y múltiples datos a los que he tenido acceso, una parte considerable del electorado no ha votado a Harris porque es una mujer, además negra. En especial, me hierve la bilis al pensar en las mujeres latinas que apoyan a Trump a pesar de que una de las frases más soeces que he oído nunca de un político. A mí me encanta agarrar las mujeres por el coño. Perdoneu als nostres oients, això és literalment el que va dir el Leoncho. ¿Y qué decir de la gran cantidad de hombres latinos y negros, también blancos, que no quieren a una mujer como presidenta? Interesante. Y una cuarta serie de estos motivos es la següent. Religió. Sobre todo en la llamada América profunda, las zonas del interior más rurales de Estados Unidos, con mucha gente sin estudios superiores, he leído u oído numerosos testimonios de ciudadanos que justifican su voto a Trump por motivos religiosos y en concreto por su posición antiabortista. Harris, que en España representaría una derecha moderada, es para estos individuos poco menos que comunista y atea. En realidad es creyente y hace gala de ello. Al parecer, a tales especímenes del Homo sapiens se les ha olvidado que mentir es uno de los pecados más graves en la religión protestante, mayoritaria en el país, y que a Trump le contabilizaron. Washington Post es la font que cita. 15.413 mentiras o falsedades durante los 4 años de su primer mandato, a raíz de 14,6 diarias. ¿Qué voleu que us digui? Realment espectacular, aquesta dada. I segueix el Leoncho. Es posible que alguna de las nefastas consecuencias de haber apoyado a Trump masivamente sin un raciocinio de cierta profundidad no lo sean tanto. Por ejemplo, que no expulse a tantos inmigrantes porque el país los necesita y para no provocar una subida de sueldos que causaría inflación. O que no cancele su ayuda militar a Ucrania porque, como ya le pasó al presidente Ronald Reagan en 1987 antes de firmar el acuerdo de desarme nuclear con Mikhail Gorbachev, los fabricantes estadounidenses de armas se quejen por la cantidad de puestos de trabajo que peligrarían. Pero, en todo caso, Esos 70 millones largos que han apoyado a Trump van a contribuir a grandes desgracias. Por ejemplo, en el ámbito del cambio climático. Molt interessant, sobretot, el tema que ara sembla que s'està perdent una mica la intensitat en els mitjans de comunicació sobre la guerra a Ucraïna. Segueix el Leoncho. Los buenos ajedrecistas analizan siempre a fondo cada partida, aunque la ganen, con espíritu de severa autocrítica. A veces, las conclusiones son evidentes. Por ejemplo, si aplicamos la vacuna contra la estupidez a la espantosa catástrofe de las inundaciones de Valencia y cercanías, es imprescindible y urgente establecer un protocolo. En cuanto a la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, anuncia una alerta roja, alguien, gobierno autonómico o central o un organismo apropiado, debe avisar de inmediato a los ciudadanos de que sus vidas y bienes están en riesgo grave si no toman medidas preventivas. No hacerlo por las razones que sean es una irresponsabilidad homicida. Mireu, qué curioso, en un artículo o sigui, relacionat amb els escacs, surten tantes coses d'actualitat realment de buen dia. Segueix el Leoncho. En el caso de las elecciones en Estados Unidos, los primeros que deben realizar autocrítica son los dirigentes del Partido Demócrata, porque es evidente que han cometido errores muy graves. Pero me temo que el mal es mucho más profundo. Buena parte de ese país y del mundo entero está enferma. Ya no utiliza adecuadamente la capacidad de pensar. Y como apunta la directora Bueno, esa desinformación facilita el engaño masivo y la manipulación. Tal vez la élite cultural educativa en Estados Unidos y del resto del mundo deba lanzar una campaña para cambiar la educación de niños y adultos, adecuándola al siglo XXI, de tal modo que se acostumbren a comprobar la veracidad de lo que leen y oyen para no ser víctimas de bulos, como los muchos que produce Trump. Bé, realment és un tema no tan sols de la política, o sigui, no tan sols de poder pensar. Jo des de impartir classes en universitats aquí, des de fa molts anys, més de 30, us puc dir que realment el món s'ha accelerat moltíssim. Nosaltres molt sovint ensenyim als titulars, sense entrar més a fons de la cosa. Quan estudiants fan, per exemple, una assignatura, llavors també estan molt més preocupats per treure bones notes a qualsevol preu en unes proves i després, com a conseqüència, aconseguir en aquesta avaluació continuada doncs unes bones notes finals de l'assignatura. I no es preocupen per pensar i saber pensar. I això és potser l'error i el defecte potser més greu del sistema de Bolonya actual. Perquè realment la quantitat de coses que s'exigeixen tant als estudiants com als professors sobrepassen fins i tot les capacitats, perquè si mirem les hores que s'exigeixen que treballin, ocuparan tot el dia. I en aquest cas sabem que això no passa. I un últim apunt de Leoncho. En un interesante análisis publicado ayer, es decir, el 16 de noviembre, Andrea Rizzi concluye: quienes no compartimos esas ideas debemos buscar las alturas para minimizar el impacto del tsunami Trump y desde ahí arriba, desde hoy mismo, reagrupamos y reorganizarnos. En Europa esa altura se llama Unión Europea, la zona del mundo menos desigual, añado yo, Leoncho, pero también amenazado por la ola reaccionaria de los admiradores de Trump. Bé, aquí, en el programa dedicat als escacs, evidentment hem d'estar també al dia de totes les coses i realment aquest article de Leoncho em va semblar impressionant, per haver lligat moltes coses. Però la clau del tot segueix el saber pensar. El saber pensar i la importància de no perdre això com una de les premisses de la nostra vida. Aquí acabem el repàs del quios de premsa. Us posarem l'enllaç a aquest article de Leoncho en el Facebook del nostre programa. I ara, com sempre, ens passa avui en dia, és que si tenim alguna cosa interessant, doncs anem a buscar per internet, a veure què. I la meva recerca a internet, per tant, obrim la secció navegant per internet, em va portar al blog que conté una sèrie de pàgines interessantíssimes de Bill Wall, nascut l'any 1951. Posarem la referència també de la pàgina billwall.phpwebhosting.com, dedicada als escacs. Però com una cosa curiosa i per una mica relaxar el nivell de tensió en què ens hem ficat amb l'article del Leoncho, podem trobar allà, per exemple, una sèrie d'anècdotes d'escacs, a què cita Bill Wall. Ell ho intenta documentar tot i, per tant, en aquest sentit, la pàgina realment està molt bé documentada. Mireu, en particular, diu que l'anècdota d'escacs més antiga que es troba a la literatura antiga és la de Carlemany cap a l'any 765, jugant una partida d'escacs amb el príncep de Baviera. Carlemany es va enfadar tant amb aquest últim per haver-lo guanyat repetidament que va agafar el tauler d'escacs i va colpejar el príncep amb el tauler tan fort que al final el va matar. La font d'aquesta informació és The Chess Player's Chronicle, del novembre de l'any 1881, a la pàgina 555. Ho sabíeu? Bé, no volem dir que els escacs han de ser tan violents com aquest cas, però això sí que sembla ser que va passar. Llavors, una de les pàgines que té Bill Wall dins la seva web diu Trampa i escacs. I diu aquí el següent, cito una part de la història, perquè la història té moltes, moltes commutacions, però crec que és molt interessant. Al juny de 1994, la Professional Chess Association, PCA, va organitzar la competició de quarts de final del Campionat Mundial d'Escacs d'Intel, que es van celebrar a la Trump Tower, el número 725 de la 5a Avinguda a Manhattan. Donald Trump va fer el primer moviment cerimonial als quarts de final d'aquest campionat. Els jugadors van ser Gata Kamsky, Vladimir Kramnik, Nigel Short, Boris Gulko, Michael Adams, Sergei Tiviakov, Vishwanathan Anand i Oleg Romanishin. Recordeu que en aquella època no hi havia un campionat del món comú, hi havia una sèrie d'organitzacions, que una d'aquestes va ser la Professional Chess Association, i llavors, per tant, la FIDE encara no va recuperar el control sobre el Mundial. L'any 1994, Donald Trump va conèixer el gran mestre d'escacs, Paul Benko, durant les partides dels candidats a aquests a la Trump Tower. I li va preguntar a Benko, no creus que també podria ser un gran mestre si em poso un o dos anys amb els escacs? Benko li va respondre, has de tornar a néixer. No he conegut mai ningú que va començar amb els escacs després dels 20 anys i es va convertir en un gran mestre. Aquesta frase surt en Chess Base News, en un article sobre Paul Benko, el 23 de gener de 2017. Per tant, la frase aquesta està documentada. Una altra història molt curiosa que també reflecteix el caràcter del president electe. L'any 1997, Donald Trump va participar en un programa director per un dia, es deia el programa, a l'escola primària pública PS 70 al Bronx, al barri de Bronx de Nova York. L'escola tenia una taxa de pobresa del 97% en aquell moment. Trump es va aturar en una parada de venda de pastisseria que l'equip d'escacs K5 estava organitzant per recaptar diners per jugar en tornejos locals i anar al que s'anomenava Campionat Nacional Elemental d'Escacs a Tennessee. A PS 70 es troba el districte electoral més pobre del país i està a un salt de cavall entre dos recintes de criminalitat més alts de Bronx. Com a broma, Trump va lliurar una factura falsa $1 milió als pares que gestionaven aquesta parada. Trump també va preguntar a la directora afroamericana de l'escola, Sylvia Simon, per què no portava la síndria. Podeu mirar per internet a veure quin sentit doble té això de portar la síndria, que també en té. Després va donar dos bitllets de $100 a l'equip, que encara necessitava per recaptar $5.000. A David McNulty, professor i entrenador de l'equip d'escacs, se li va preguntar per què Trump va donar $200 i després se'n va anar amb una limusina. McNulty va respondre: "No en tinc ni idea. Era la persona més inútil que he vist mai en aquest sentit. És més sorprenent és el que va pensar que va fer una gran actuació." Després de tota aquesta història, que va sortir reflectida a The New York Times, una dona va llegir sobre el comportament, o sigui, de Trump, i va donar els $5.000 restants. La dona va trucar a l'escola i va dir: "Em fa vergonya ser de la mateixa espècie que aquest home." Qui era aquesta dona? La dona era una exalumna d'aquesta escola i llavors residia a Florida. Les notícies de la seva visita també van impulsar altres persones a trucar i fer donacions per als estudiants que jugaven als escacs. Els periodistes van trucar al portaveu per saber si era cert o no i tota aquesta història, però va negar a comentar la visita. I, finalment, un parell de coses més. Al setembre de 2015... el gran jugador, exjugador de bàsquet i un gran entusiasta dels escacs, Kareem Abdul-Jabbar, va escriure un article d'opinió sobre Donald Trump. Després que el Trump havia escrit: "Kareem, ara sé per què la premsa sempre et va tractar tan malament. No et van poder suportar. El fet és que no tens ni idea de la vida i del que s'ha de fer perquè Amèrica torni a ser gran. To make America great again," no? Heu sentit això més d'una vegada, o sigui, aquests darrers mesos. Kareem Abdul-Jabbar va respondre: "Trump és aquell jugador d'escacs a qui li agrada fer cada moviment amb un cop agressiu de la seva peça al tauler mentre crida va, me dono un cop aquí a la taula a l'estudi. Això intimidarà el principiant. El seu joc del principiant és ineficaç contra els jugadors més experimentats i, per tant, solen ser dèbils en estratègia. Per tant, és fàcil de guanyar-los. El mateix passa, diu Kareem Abdul-Jabbar, al bàsquet. El tio qui parla d'altres en to despectiu normalment és molt insegur en les seves capacitats." Això està documentat a Christian Science Monitor el 4 de setembre de 2015. El 10 d'octubre de 2016, durant un acte polític a Cambridge, Pennsylvania, Donald Trump va declarar erròniament que els Estats Units no tenien gran mestres d'escacs. Va afirmar que calia ser un gran mestre d'escacs per retirar la nació d'un pacte comercial i no en tenim cap. De fet, en aquell moment els Estats Units tenien 90 grans mestres d'escacs, el tercer més gran del món, per darrere de Rússia i Alemanya, i els Estats Units també tenien 3 jugadors a la llista dels 10 millors del món i acabaven de guanyar la medalla d'or a les Olimpíades. Bé, doncs mireu, aquesta navegació per internet s'ha fet arran de l'article de Leon Chotrovo, que és molt interessant i us recomano a la pàgina de Bill Wall. I ara, doncs, anem a l'última part del programa d'avui. Evidentment, són les nostres estimades notícies Llampec. Aquí a Catalunya tenim els propers tornejos molt interessants. L'Obert dels Volcans a Olot, a un format nou, atenció, a 2 dies, el 6 i el 7 de desembre, a 3 partides diàries, una mica dur però jugable, a França ho fan molt, a ritme 60-30. Després, a Canovelles, el tradicional obert de cap d'any, que començarà el dia 27 de desembre, 27, 28, el 29 és descans, el 30, i després l'última ronda, com sempre, al matí, el 2 de gener de l'any que ve. També el ritme enguany serà de 60-30. Per tant, en aquests dos tornejos no poden jugar a aquells jugadors que tinguin ELO 2400 o superior en la llista FIDE de l'1 de desembre d'aquest any. I unes cosetes més. Vam esmentar els campionats de la joventut i vam esmentar el nom de Javier Abans. Resulta que el Javier Abans, que portava 6 de 6, que vam dir en el programa anterior, va acabar amb 9 d'11, 7 victòries, 4 taules i cap derrota, i es va proclamar en solitari campió del món a sub-16. A més, aconsegueix el títol directe de mestre internacional. Felicitem de tot cor a Javier, al seu entrenador, al gran mestre internacional, Jesús de la Villa García. Realment és un repte molt, molt important aconseguit per un jugador espanyol. L'europeu individual 2024, a aquests instants, s'està jugant a Petrovac, Montenegro, de l'11 al 19 de novembre, amb 388 jugadors. És un torneig suís a 11 rondes, amb un ritme de 90 minuts per 40 jugades, més després s'afegeixen 30 minuts, i des de la primera jugada hi ha un increment de 30 segons per jugada. Veurem quins són els resultats finals, o sigui, al moment de que surti aquest programa ja es coneixeran els resultats. Una altra història que... A veure, a l'Índia... A Kolkata se celebra el torneig que s'anomena Tata Steel, que el coneixem molt més aviat referit als Països Baixos. Tata Steel India Ràpid i Llampec. Es juga a les partides ràpides del 13 al 15 i després del dia 16 al 17 a les partides Llampec d'aquest mes de novembre. Els ritmes de joc són 25-10 pel ritme ràpid i 3-2 pel ritme llampec. Els premis són bastant interessants. El primer premi en el torneig ràpid és de $10,000. En el campionat llampec, doncs, són $7,500. En el grup dels mestres juguen, és un tancat a 10 rondes, a l'Open juguen Magnus Carlsen, Daniil Dubov, aquest té bandera de Rússia, que em sorprèn, però no em sorprèn, a Nodirbek Abdusatorov, a Vincent Kamer, Wesley So, i després un grapat de jugadors de l'Índia, Vidit, Narayanan, Prag, Nihal Sarin i Arjun Erigasi. En les dones juguen Alexandra Goryachkina, Katerina Lagno, Alexandra Kostyniuk, Nana Zagnidze, Valentina Gunina, Koneru Hampi, Harika Dronavali, Divya Desmukh, Vaishali i Vantika Agrawal. Veurem com acabaran aquests tornejos. Doncs amb això hem arribat al final del programa d'avui. Us esperem aquí mateix la setmana vinent. No hi falteu. Salut i escacs.